Aqualia us porta el comentari d'actualitat al de far a far. Aqualia, per a una gestió sostenible de l'aigua.
8.38, 15.38 a la remissió. Avui tenim comentari d'actualitat, en aquest cas amb na Maita Ferrer. Bon dia, Maita, benvinguda a Ràdio Illa.
Molt bon dijous. Moltes gràcies per convidar-me, com sempre.
Com va tot per la... Bé, com va per la feina, direm?
Direm que bé. Va bé,
molt
va bé.
Bé,
va bé, va bé, sí.
Bé, Maita, tu ens portaves aquí un tema, no? Però volíem comentar amb tu doncs, aquesta notícia que avui traiem a l'informatiu, que bé, alguns veïns i comerciants de Sant Ferran bé, estan farts de la inseguretat i la impunitat d'uns pocs, entre ells bé, comerciants, restauradors, veïns, també membres del Centre Islàmic de Formentera, doncs han acudit a denunciar, diguem, a la Guàrdia Civil doncs, que hi ha un grup de persones, un grup reduït grup de persones, que però està ocasionant, diguem, molèsties contínues al veïnat, amb bé, baralles, bé, infundeixen por, diguem. I inseguretat. I bé, es veu que des de la Guàrdia Civil els hi han dit que han de posar una denúncia individual. No sé si és així, si a tu et consta que és així.
Clar, quan un acudeix a la Guàrdia Civil, el que va fer és posar una denúncia penal. Val? Per tant, amb su tema penal no se posen denúncies generals o per fets eteris, sinó que hi ha que anar en el cas concret. És a dir, una persona ha de denunciar un fet concret que conega i ha de dir si coneix o no la persona o persones que han comès aquella acció que és susceptible de ser considerada un delicte. Per tant, si un va a la Guàrdia Civil a dir que hi ha inseguretat o que hi ha persones que molesten, però no pot determinar fets concrets... quan dic concrets, dic amb tot el detall que siga possible.
Clar.
És a dir, quin dia ha passat, en a quina hora, què és el que ha succeït, perquè això es puga tipificar en el seu cas com un delicte o com una falta, les faltes ja no existeixen, com un delicte lleu o de més. Això fa que la Guàrdia Civil, en principi, diga que no pot recollir una denúncia perquè no compleix els requisits que ells entenen que s'han de consignar amb aquell escrit de denúncia que s'hauria d'interposar.
En el cas que fessin això, no? Que cada veí individualment, doncs, cada cop que es troba en una situació d'aquestes doncs, incòmodes o això d'inseguretat, anés a la Guàrdia Civil, no? I fes aquesta denúncia amb els detalls, amb l'hora, amb el dia. Quin recorregut després podia tenir això? És perquè, clar, entenc que si hi ha d'un judici de vegades és una mica urgent, tarda molt...
A veure, es fa que quan són delictes d'aquesta classe, normalment el que es fa és, si tu poses la denúncia aquesta setmana, és molt probable que per aquest tipus de delictes, mentre no siguen d'una entitat superior, que s'obririen diligències prèvies, ja t'assenyalin per celebrar un judici ràpid la setmana entrant. Això és lo habitual. A què passa? Que, com dèiem, si no hi ha aquesta escalada de que aquest malestar, aquestes molèsties, inconvenients i de més, no passin a un fet molt greu, és possible que això es vagi reiterant en su temps.
Clar.
O si encara que hi hagi eventualment una condena, que efectivament és la persona que ha creat aquest conflicte, doncs, no ho sé, una baralla sense lesions, unes amenaces, etc. Se la condemni la setmana entrant, quan hi ha judici verbal. Com que en principi aquests fets individualment considerats tenen una importància petita, és possible que la condemna també siga concordant amb això, siga petita. Per tant, aquesta persona, al cap d'uns dies o d'unes setmanes, reincidirà. Què passa? Que jo penso que no hi ha un empar jurídic o legal per dir quan ja has fet 4, 5, 6, ja la vegada que faci 7, això realment ja tindrà un altre recorregut o un altre tractament. Clar, això també implica, amb aquest exemple que posaves tu, de que en cada cas de conflicte es denunciï, Això implica que algú hagi d'anar a la Guàrdia Civil,
sí, sí,
que hagi de perdre un bon parell d'hores perquè allà li han de recollir la denúncia, li han de prendre les dades, etc etc. Possiblement després se'l convoqui per si vol comparèixer a un judici que segurament es celebrarà a Eivissa i demés. Clar, això fa que a la gent se li faci molt bar damunt denunciar aquestes coses. Fins que no passi algun fet de rellevància tal que faci que tothom apreti córrer i que digui que se necessiten prendre mesures, que tal vegada hi hagi més vigilància, més presència policial, més mesures de control per evitar que això passi. Això sempre és un cercle viciós, és a dir, no se poden trobar solucions fins que no passa alguna cosa a prou greu que tots després mos duim les mans en el cap dient si això ja es veia venir, com és que no havien fet coses, que no havien pres mesures, ara que ja ha passat alguna cosa, que hi hagi algun ferit, que hi hagi alguns danys materials de molta entitat, després ja sí que tothom apreta a córrer i a vegades també políticament se prenen decisions que no s'havien pres fins que no ha passat aquesta cosa que el que voldríem tots és que s'evités. Mm. Per tant, això realment és complicat i pot ser, si ja s'ha detectat aquesta situació d'inseguretat o de conflictes, encara que siguin d'aquesta intensitat, diríem, baixa o mitja, durant un temps destinant més mitjans
a la vigilància i al control, no? Hi ha molta més opció, diguem, no?
Sí, 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 de controlar que això no es pugui reproduir o no es reprodueixi en tanta insistència, perquè si no és això que aquest comentari que se sent a voltes que hi ha delinqüents que entren en el jutjat pel matí, surten per la tarda, el dia següent ja estan tornant a delinquir, en part ve de situacions com aquesta, quan són delictes de baixa intensitat, que no generen un dany personal o material a prou important com perquè s'aprenguen mesures més fortes. I clar, això es va reproduint i encara genera més malestar, i el risc que hi ha amb aquestes situacions és que al final algú es prengui la justícia per la seva mà.
Ja.
I, com dic, si ja s'ha detectat aquesta situació, pot ser, a part de denunciar quan sigui possible, el que hi ha que intentar és destinar mitjans a prevenció i a protecció i a posar murs de contenció perquè això no passi o no escali a altres nivells. Que podrien ser més preocupants, perquè som una illa molt petita, som pocs, i el fet de que només hi hagi, no sé, 2, 3, 4 persones que estiguen contaminant d'alguna manera la convivència, al final fa molt difícil aquesta convivència, crea unes dinàmiques negatives, que algú es pugui posar nerviós en un moment donat, perquè no t'he pogut denunciar, perquè no tenies detalls o perquè jo no et vaig veure, però m'han dit que tu vas entrar robant el meu local i te pec 2 manegades.
I fins i tot denunciar, no? Denunciar també pot ser complicat, diguem, perquè, clar, no sé si és així, mai m'ho pots confirmar tu, l'altra persona sap que l'has denunciat.
Sí, clar.
Després el veus al carrer.
Sí, sí, sí.
I clar, sap on vius, igual, perquè et veu entrar pel portal.
Sí, sí, sí.
També fa una mica de por,
clar,
no?
Sí, sí, és que al final es ve que has fet de ficar-se ja en el que es denúncies penals, estan parlant d'anar a la Guàrdia Civil o d'anar a denunciar un delicte en el jutjat, és un procediment que és molt ingrat per denunciant. És a dir,
sí, sí.
A més que has sofert, posant per exemple un robatori, unes amenaces, unes injúries o el que siga, te trobes amb que poc menys que has d'escalar un Everest. És a dir, has d'anar a posar una denúncia, que és molt ingrat, has de reviure una sèrie de coses que no t'agraden, però és que després te cridaran perquè ratifiquis la denúncia, tal vegada perquè testifiquis, i clar, és una cosa que es fa molt, molt ingrata, molt, molt.
Bé, passem a un altre assumpte, si et sembla bé. A veure, què ens portaves avui?
Jo avui volia comentar una notícia que vaig trobar ahir en su diari d'Eivissa. El titular és que Feijó, que és el cap de l'oposició, és el cap del Partit Popular, planteja requisits més durs per aconseguir la nacionalitat espanyola. Val?
Els punts famosos, no?
Sí.
En principi era com una espècie de carnets de punts que parties de zero i anaves sumant.
Sí. Aquí, amb aquesta notícia, hi ha 2 o 3 punts que jo m'han cridat especialment l'atenció. El primer és que just després del titular Destacat també es diu que el líder del PP proposa elevar el nivell d'exigència lingüística fins al B2. Mal. Clar, aquí jo llegeix que això, immediatament he d'agrair al senyor Feijó que per una vegada entenga que quan una persona va a viure a un altre indret on es parla una altra llengua, el que és correcte és que aquesta persona aprenga la llengua per poder-se comunicar, per integrar-se en el lloc on va viure i que, a més, l'aprenga amb una competència suficient. No estan parlant d'un A1 o d'un A2. Ella demana un B2 pels que vulguin obtenir la nacionalitat espanyola. Clar, jo no sé, les persones que defensen això, com viuen les seves contradiccions internes. No sé com això no els genera cert estrès, perquè no sé com pot compaginar aquesta, no sé si és una exigència o una proposta que fa, amb el fet de que quan hi ha gent de fora que ve a viure a territoris on tenim llengua pròpia, els hi pareix absolutament desproporcionat que s'exigeixi que aquesta gent tinga unes competències mínimes lingüístiques en la llengua que és la pròpia d'aquí, de Formentera, per no haver d'anar a buscar més lluny. Però és que, a més, i ara faig broma, jo no estic segura de que representants públics que tenim de molts de nivells i de distints partits, si se'ls hi fes una prova de espanyol, en aquest cas, de nivell B2, no estic segura de que tothom l'aprovàs. I alerta, no m'estic referint a aquelles persones que tenen dues llengües. M'estic referint també a monolingües espanyols que hi ha que veure com parlen i com escriuen. Per tant, està molt bé elevar el nivell d'exigència lingüística fins al B2 per persones que, per algun motiu, vulguin ser nacionalitat espanyola, però potser també el senyor Feijó, quan fa aquestes propostes, també hauria de pensar en augmentar dotacions per educació perquè tothom tingui unes competències en la seva llengua, en les seues llengües del territori on viuen, que siguin suficients. Aquest nivell d'exigència lingüística, jo es veu que aquesta notícia l'he llegit des d'un viatge classista. És a dir, això s'exigeix a una persona que ve d'Àfrica, per exemple, perquè no parla espanyol. Però no se li exigeix a una persona que ve d'Alemanya o de Suècia.
Però jo entenc que una persona italiana o alemanya ha de fer també el mateix examen, no?
Exactament, però quan un llegeix aquesta notícia, ja, sembla... realment sempre hi ha aquesta... o des del meu punt de vista hi ha aquest biaix de algú que ve sense mitjans o mitjans molt minsos, se li ha d'exigir de tot per comprovar que no venga aquí a aprofitar-se, entre cometes, d'en altres, i quan és algú que ve d'un país desenvolupat o del nostre entorn, això ja se li dona per suposat. I no passa res perquè faci 30 anys que visques entre altres i no parlis ni espanyol, ni català, ni res, perquè...
N'hi ha bastants, aquestos, eh?
N'hi ha bastants. Que després no demanis la nacionalitat ja és una altra cosa.
Clar, exacte.
Però aquí realment aquest tema del nivell d'exigència lingüística té aquesta doble vessant. Hi hauria que veure si tots els que fan bandera d'aquests punts per ser espanyol o d'aquest nivell d'exigència amb espanyol sempre, podrien aprovar un examen de primària de llengua. I, per una altra banda, el tema aquest de que si tu ja entens que per ser per anar a un lloc has de tenir competències en aquesta llengua, sigues coherent i mantengues aquesta coherència i aquesta exigència amb altres territoris on es parlen altres llengües. I quan les persones que tenim com a llengua materna una llengua minoritzada demanam que se mos pugui atendre a les administracions en la nostra llengua, que no en facis un conflicte o no digues que a mi habla menys cristià, no? Que és una cosa que encara que parega mentida, en el segle XXI encara la seguim sentint. Però és que aquesta notícia té més capes encara, perquè segons se'ls tracta aquí amb el diari d'Eivissa, es parla de que el senyor Feijó advoca per endurir els requisits per obtenir la nacionalitat, emfatitza la importància dels vincles culturals i, atenció, exigeix un compromís profund amb Espanya. Val? La meva pregunta al senyor Feijó, que segurament us estic escoltant, o li passaran un resum de premsa de Ràdio
Segur Illa, que sí, que està ara amb la ràdio posada.
Aquelles persones que aquest compromís profund amb Espanya no el tenim, mos llevaran la nacionalitat? És a dir, com va la cosa? Perquè aquí hi ha una altra contradicció.
Què vol dir, també? Què vol dir compromís amb Espanya? O sigui, què vol
primer,
dir?
Això.
Què has de fer
si,
per Espanya?
Si Marroc deixa un desplegament a Perejil, nosaltres ens hem d'oferir voluntàries per anar a defensar Sillot. A què vol dir compromís amb Espanya? Compromís amb Espanya és que pagues els teus impostos religiosament. Ho fem.
Exactament.
Ho fem. Compromís amb Espanya és que estiguem d'acord amb un sistema monàrquic de cap d'estat. Jo personalment no hi estic d'acord, l'he d'acatar perquè no me queda més remei. Però jo compromès amb això, per exemple, no m'hi sento gaire.
És que referir-se també amb compromís en Espanya d'una forma tan general és una mica...
Però això és una cosa que solen fer els polítics. Vull dir, jo ara li retrec a aquest senyor perquè és el que ha fet les manifestacions, sí. Però se solen dir moltes coses que com a titular, sense aprofundir gaire, tenen un recorregut, però després quan un va a rascar una mica, efectivament, la pregunta que tu planteges és la pregunta vàlida. Un compromís amb Espanya, a com es mesura? Quins són els paràmetres que has de complir? Hi ha 5 coses i si en compleixes 3 ja estàs compromès, però si només en compleixes 2, no... I clar, hi ha aquesta contradicció de la gent que ve de fora i demana la nacionalitat ha de complir uns requisits, però que passa amb la gent que ja està dins i que se'n voldria sortir. Perquè ja. Clar, aquí, els que venen fora no els volem si no fan això. Però els que estan dins, encara que no compleixin aquests requisits, no volen que se'n vagin i els hi posaran tots els entrebancs possibles i els hi diran coses del tipus de però que posen su teu DNI.
Ja, posa
Espanya
això,
és espanyol.
És veritat, eh?
El teu compromís se te supone com el valor en la mili quan existia la mili. Que pot ser, el que volen Feijó també és tornar a instaurar el servei militar perquè així tots podran demostrar que...
El seu compromís, no?
Clar, ah. clar. Destinam 2 anys de 8 mesos a instruir-nos en la defensa de la pàtria i més compromís que aquest, pues no sé si se li pot ocórrer a ningú. Encara hi ha més nivells en tot això. Aquí també diu que entén que s'ha de fer un seguiment i s'ha de donar un visat temporal a la gent que entra en aquest cas a l'estat espanyol, un visat temporal per buscar feina. D'acord? I que en cas de que s'esgoti el termini d'aquest visat sense obtenir un contracte, diu esforci a l'estranger a tornar al seu país d'origen. Val? Això també, com a titular, un pot dir. Un diu que ve a buscar feina, hem de fer un seguiment, no en troba perquè no pot o perquè no vol, se n'ha de tornar per allà on havia vengut. Val. I això com ho pensa controlar aquest senyor?
No, i el de forçar, que li dirà, escolta tu, que te n'has d'anar.
Primer hi ha d'haver algú que faci un seguiment d'aquests visats, de quan entres, de quan s'acaba, de quines gestions has fet, de si quan s'està acabant el termini ja estàs negociant però encara no has firmat el contracte o has tingut una feina però t'han acomiadat o te n'has anat i estàs a l'espera de tenir-ne una altra. Però encara que tot això fos factible, és a dir, que hi hagués algú controlant cada un dels visats, els problemes que tenim ara mateix, aquest senyor pensa sincerament que hi ha mitjans suficients per fer això i encara que implementàs una norma legal que digués això, després es podria executar, es podria fer servir? També li pregunto a aquest senyor, parla de contractes de feina, jo no sé si és conscient de quanta gent que ve de fora sense papers fa feina a molts de nivells importants per a l'economia espanyola. Vull dir, en sector agrícola, en sector de neteja, en sector de cures a persones majors... jo penso que tots coneixem a gent que està visquent entre naltros, que no tenen la residència, però que fan feina dia a dia en negre, i si de sobte pensàssim en un escenari on tota aquesta gent faltàs, Això que es diu normalment de val, i d'aquí se'n vol anar a Almeria a recollir les maduixes, passou que se li paga un immigrant amb jornades de no sé quantes hores, quants de nacionals en su carnet espanyol hi voldrien anar? Vull dir, aquí hi hauria un sector comercial que es cauria immediatament. Per tant, aquí al final, quan es parla de plantejar requisits més durs per lograr la nacionalitat espanyola, o en aquest cas per entrar en el país amb un contracte de feina, realment jo penso que s'estan fent titulars de cara a la galeria. S'està tirant més benzina a un foc que ja està cremant des de fa temps i que és molt perillós. Perquè realment aquí el que hi ha que fer és posar mitjans. I aquí ja, si hi ha gent que hi és i que tots els coneixem que fa feina sense tenir els papers de residència arreglats, però està fent feina, és perquè hi ha feines que requereixen d'aquesta gent.
I també perquè les persones que els contracten no volen o no poden o no, realment no volen fer-los el contracte que els hi hauríem de fer, i també s'estalvien uns diners en seguretat social i s'aprofiten també una mica d'aquestes persones.
Sí, 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 per això jo deia al principi que jo aquesta notícia l'havia llegit des de l'inici, i això jo ho reconec, des d'un biaix classista, és a dir, aquestes exigències es plantegen quan no s'està afrontant un problema, perquè això és, com tu molt bé dius, d'una doble via. Pot ser, hi hagi persones a les que els interessa més contractar algú que no té papers, perquè si no té papers, també hi haurà algunes exigències que no em podrà plantejar, jo li podré pagar menys del que li pagaria una persona que tingués assegurada i demés.
No sé tampoc quines facilitats, no? Això, que igual algú vol i no pot, per temes, diguem, de no tens DNI o no tens tal i no t'ho puc fer.
Clar, és que això torna a ser un cercle viciós, és a dir, tu per començar requisits has de presentar una oferta de feina, de més, potser hi ha algú que no te fa l'oferta de feina perquè no tens la residència arreglada, però està clar que hi ha gent que es veu obligada a buscar feina encara que no tingui la residència, i hi haurà gent sempre que s'aprofitarà d'això.
Doncs Maita, fins aquí el comentari d'actualitat d'avui. Moltíssimes gràcies per portar-nos tots aquests temes.
Moltes gràcies a vosaltres i molt bon dijous.